dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne. Avui en el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i amb nosaltres tenim el seu portaveu al grup municipal de l'Ametlla de Mar, el senyor Antonio Espuny. Bona tarda, regidor.
Bona tarda.
Si recuperem l'últim programa que vostès van estar aquí, van insistir moltíssim en el deute que acumulava l'Ajuntament amb la feina a nivell econòmic que s'estava fent i que vostès consideraven que ell ja, bueno, d'alguna manera estava en uns nivells bastant preocupants.
Sí, bueno, això eren els últims datos que teníem i a partir de la informació que ens ha donat l'equip de govern i que vam poder veure quan ens van presentar el pressupost del 2010, i com ja vaig dir a l'anterior programa, doncs ja es plantejava un endeutament en aquells moments si s'acaba complint les previsions de fer una nova pòlissa de crèdit o un crèdit a mig o llarg plaç, ja es plantejava que l'endeutament real podria arribar sobre els 8 milions i pico d'euros. I donat això, o això sumat amb les responsabilitats que l'Ajuntament estava agafant i que no estaven contemplades amb aquesta quantitat d'endeutament, com vam dir perfectament, el que és l'aparcament, perquè encara no sabem les places de pàrquing que s'han venut o que es vendran, i que això, el pàrquing puja 4 milions d'euros, en principi és el que estava pressupostat, i sabem que les places de pàrquing que hi ha aparaulades, no pagades, sinó aparaulades, són al voltant de les 30, entre 30 i 40, suposem que arribéssim a les 50, això voldrà dir que es recaudaran com a molt doncs, un milió d'euros, fins als 4 milions que val, al cap d'un mes d'haver-se entregat les claus, tal com diu el contracte de construcció de l'aparcament, s'ha de pagar a l'empresa constructora estos milions de pessetes, estos 4 milions i pico que va a l'aparcament. I després, torno a repetir, la piscina és una construcció que val 5 milions d'euros i l'Ajuntament està com a avalador. Que aquestes dues quantitats avui per avui encara no estan contemplades dintre de l'endeutament global i sobretot la piscina legalment no es pot comptabilitzar com a endeutament. Pues sí, és cert, legalment no es pot, però l'Ajuntament és avalador i tota la gent i totes les persones que en algun moment o altre han firmat a nivell personal, familiar o que sigui, han firmat com a avalador, sabent que els bancs o les entitats financeres, quan el principal no paga, van a buscar l'avalador i van a buscar que l'avalador respongui per el crèdit que en aquest cas s'ha fet. I el contracte de la piscina va per aquí. Hi haurà una explotació, hi haurà uns costos d'explotació, hi haurà uns costos d'amortització més els interessos, tot el que no surti de quota ho cobrirà l'Ajuntament. I les previsions que van fer difícilment cobriran costos.
El grup de Convergència i Unió, quan va estar aquí, va dir que, bueno, que vostès tenien una capacitat de llegir el futur espectacular, que d'adivinar el futur i de, bueno, el conte de la letxera, no? Anar sumant deute, anar sumant possibilitats que podien ser però que també a lo millor no poden ser. I vostès van posant el deute, van posant el deute, van sumant i clar, així evidentment que van fent el deute gros.
Però les quantitats estan aquí perquè no estem parlant de projectes que es plantegen que si es financiaran d'una manera o no es financiaran d'una altra, d'obres que si es faran o no es faran, No, no, les obres aquestes ja estan pràcticament acabant-se i per tant i els contractes estan damunt de la taula i jo no els he firmat.
Ja, però ho diuen pel sentit de dir, home, és que no serà rentable, perquè la de Deltebre no ha estat rentable i aquesta tampoc ho serà.
És que les piscines, se comptabilitzen les piscines municipals, se comptabilitzen rentabilitats a partir, i això ho saben els tècnics i els que han fet el contracte ben bé ho saben, se comptabilitzen que una piscina municipal de més o menys les característiques del nostre poble és a partir dels 3.000 abonats que comença a, com si diguéssim, a equiparar costos, i això no ho diu el Partit Socialista, això ho diuen els estudis, això ho diuen els estudis, i els seus estudis diuen que al cap de 2 o 3 anys d'estar en funcionament hi hauran pràcticament 2.000 abonats. I el que li fem la comparació és, bé, si a Deltebre amb 12.000 habitants hi ha 1.200 abonats que estan pagant unes determinades quotes, i amb aquestes determinades quotes, que no sé exactament la quantitat, que quines són, l'Ajuntament cada any té que ficar quantitats damunt la taula a l'empresa, que serà la mateixa que explotarà aquí. Ara imaginem a la Mella de Mar, amb el 50% menys d'habitants, i amb unes amortitzacions a fer i amb un capital, perquè la piscina de la de Deltebre estava pagada i estava financiada per l'Ajuntament, vull dir que aquí ja hi ha un cost que cal restar. Ara imaginem a la piscina de l'Ajuntament que damunt dels costos d'explotació s'hagin de ficar els costos d'amortització i els interessos d'este capital que s'ha ficat damunt la taula per a construir per part de l'empresa arrendatària del servei d'explotació de la piscina, i que això es comptabilitzarà com a cost, i que si l'empresa no trau aquesta rentabilitat sap que l'Ajuntament està darrere i que l'Ajuntament financiarà el dèficit que pugui tindre. I torno a repetir, al final hi hagi o no hi hagi rentabilitat, ara imaginem que tenim la sort, entre cometes, de que en les quotes cobrim totes les despeses que generen més les amortitzacions. Clar, jo vol dir que, d'alguna manera, qui està pagant, o l'Ajuntament, té realment este deute, perquè és que si no cobrim despeses, vol dir, aunque no estigui comptabilitzat a la comptabilitat ordinària de l'Ajuntament, tenim aquesta responsabilitat i tenim este deute de 5 milions i pico d'euros de la piscina. I de l'aparcament, 3/4 de lo mismo. També li podríem dir,
fet de que no serà rentable, és a dir, que l'Ajuntament ha signat un contracte
un 90...
sapiguent de que no serà rentable i l'ha firmat igual i l'ha tirat endavant igual,
ja se sabia que no era rentable. No ens hem d'enganyar. Els responsables polítics d'este poble tenen els datos damunt de la taula d'altres piscines, com funcionen i quina rentabilitat tenen, ja ho saben. Vull dir, de la mateixa manera que nosaltres podem recabar informació i li estic dient normalment una piscina és rentable a partir dels 3.000 abonats, aquesta informació la saben ells, perquè això no és una informació que el Partit Socialista li passi pel cap o li hagin dit a cau d'orella. No, això és una informació pública que tothom sap, que les piscines municipals, si no se té un determinat número d'abonats, pues tenen pèrdues. I aquestes pèrdues, el 99% de les vegades que es tenen pèrdues, és assumit pel consistori, o en aquest cas per l'Ajuntament del corresponent poble. I que a la Mella de Mar tenen una piscina d'aquestes característiques, doncs el normal, entre cometes, serà de que hi haguen dèficits, i que aquests dèficits a mig plaç els haurem d'assumir, o els haurà d'assumir l'Ajuntament. Que després hi haurà més bona o més mala gestió, que es faran cursets, que si no es faran cursets, que si es faran les activitats que sigui. Això no se sap, però en principi, lo normal, en una situació normal, és que si no tens 3.000 abonats, difícilment cobriràs costos de funcionament i amortització, per supost, d'una piscina. ja li dic, el nostre poble s'està comptabilitzant que tindrem com a molt uns 2.000 abonats a mig plaç. Al començament se planteja menys, però bueno, diuen, bueno, i al cap de 3 o 4 anys pues, per l'increment de població, cosa que ara precisament està pràcticament fent, passant al revés, vol dir que perdem habitants, però bueno, els càlculs que es van fer va ser amb increments de població que arribaríem als 2.000 abonats. Jo diria, ojalà els arribéssim, però clar, hem de tindre sempre punts de comparació, i els punts de comparació més prop són Deltebre, per dir alguna cosa, l'Amposta o l'Hospitalet. I a l'Hospitalet també li vaig dir que estaven, l'Ajuntament o la piscina de l'Hospitalet estava sobre els 800-900 abonats, amb una població que ve pràcticament tot l'Omiami, Hospitalet, les dues pedanies de Marroig i Marriudoms, i part de Cambrils, i ara comença a vindre gent de Pratdip, etcètera, etcètera. Vull dir que és una piscina que va molta gent de les rodalies, i en tot i això pues, estem parlant d'uns 800 abonats, i és un èxit. Vull dir, per ells han considerat que és un molt, molt bon èxit, però clar, sempre tenen un respaldo darrere d'un ajuntament que els hi cobrirà. En aquest cas la piscina no ha estat financiada, sinó que ha estat pagada, un ajuntament que els hi cobreix el dèficit que pugui o que es generarà cada any.
Convergència i Unió va dir que a vostè se li va explicar en una de les reunions del Consell d'Administració de la Cala Gestió que inclús així, si fos veritat que l'Ajuntament hagués de posar-hi diners, encara sortiria, inclús així continuaria sortint bastant més econòmic que si hagués hagut de finançar l'obra de la piscina el propi ajuntament. És a dir, que si hagués hagut de pagar rajola damunt de rajola l'Ajuntament aquesta obra,
duros a tres pessetes no els dona ningú. Vull dir que ens contien el que vulguin, però duros a tres pessetes no es conten. Si una piscina val 5 milions d'euros i aquesta empresa s'ha anat en l'aval de l'Ajuntament a demanar segurament un crèdit i ha de pagar els 5 milions en 25 o 35 anualitats, que crec que són els anys d'explotació d'aquesta piscina, més els seus interessos, això ho pagarem. Ho pagarà l'Ajuntament o ho pagarà l'empresa? Però l'empresa ho pagarà a través de les quotes. Per tant, això ho pagarà fent el crèdit l'Ajuntament o fent el crèdit a l'empresa. L'única diferència és que d'esta manera, estos 5 milions 100 se comptabilitzen com a deute directe de l'Ajuntament, i d'aquesta altra manera no es comptabilitzen estos 5 milions i pico, he dit 100 perquè crec que és algo més, no es comptabilitzen com a deute de l'Ajuntament, però que s'han de pagar, segur. Si ara imaginem en el cas hipotètic de que ho hagués pagat l'Ajuntament perquè no té els diners en efectiu i l'Ajuntament fes l'explotació i l'Ajuntament cobries les quotes, podria ser, entre cometes, que l'Ajuntament en les quotes no arribés, o sigui, arribés a cobrir les despeses, els gastos corrents, personal, calefacció, etc., i que al final pues, li sobriessin, imaginem que li sobriessin 100.000 euros, o 120.000 o 200.000 euros. Si jo n'he de pagar de crèdit l'Ajuntament, si jo n'he de pagar, en el cas hipotètic, torno a repetir, que hagués sigut l'Ajuntament que hagués detingut que fer el crèdit. Si jo no he de pagar 400.000 d'amortització i interessos a l'any pel crèdit de 5 milions, doncs jo hauria de ficar 200.000 euros. De l'altra manera, el que els farà els números serà l'empresa. Miri, tant de quotes, tant de funcionament i tant d'amortització, com que de quotes n'he tret 10, de funcionament me'n costa 8 i de quotes n'he de pagar 10 més, i com he dit 8 i 10 són 18 i n'he arreplegat 10 de quotes, me'n fan falta 8 a l'Ajuntament. Això és el que vostè m'ha de pagar a mi segons el contracte vigent. Per tant, no és que jo digui que és favorable a l'Ajuntament o no és més favorable, el fet de que l'únic que favorable que té, entre cometes, per l'Ajuntament és que la deuta no comptabilitza dintre de la comptabilitat ordinària de l'Ajuntament, i per tant a l'Ajuntament de la Mella de Mar li permet encara endeutar-se més d'aquesta deuta que sí que comptabilitza, perquè és el que li vaig dir passat programa. Si realment se comptabilitzés tot, no estem al 45 o al 54% del pressupost, sinó que estem realment pràcticament al 100 o al 110%, que és el màxim legal permès.
Bé, en tot cas, lo que vostè va dir que tota aquesta situació podria arribar a portar al col·lapse de l'economia municipal.
Miri, actualment hasta ara no se sap cap ajuntament que s'hagi embargat, ni que, perquè legalment no es pot fer, no es pot fer. L'ajuntament i els bancs o les entitats financeres continuen deixant diners als ajuntaments perquè són entitats que no es poden declarar en suspensió de pagaments, perquè hi ha una sortida molt fàcil, pujada d'impostos. I de la mateixa manera que hem vist que tots els serveis que està donant l'Ajuntament han hagut increments importants de la recaudació, pues arribarà un moment que totes aquestes deutes que s'hauran de tornar pues, se transformaran en increments d'impostos. Quins seran? No ho sabem. Això sí que el Partit Socialista no ho pot dir, però que en general s'haurà de recaudar més, s'haurà de recaudar més per a poder fer front amb aquestes despeses de que s'estan ficant al govern i que està ficant damunt de la responsabilitat de l'Ajuntament, no damunt de la responsabilitat dels responsables polítics, que és el que sempre ens estem queixant. Però que s'haurà de pagar, clar que es pagarà. Tot se paga. Se va pagar, o estem tornant lo de l'aigua, se va pujar la brossa, se va pujar la guarderia, se va pujar, bueno, tots los serveis que dona l'Ajuntament s'han pujat, etcètera, etcètera. Tots los serveis d'este Ajuntament o que dona este Ajuntament s'han pujat amb uns números bastant importants, que al final ja li vaig dir que els càlculs més aproximatius és que se recauden directe o indirectament en pujades de taxes i impostos i es recauden pràcticament vora els 200-250 milions de pessetes, un milió i pico d'euros dels d'abans, se recauden més en aquest ajuntament i se recauden per aquestes pujades i els propers anys haurem de fer front a aquestes responsabilitats i l'única manera és o restringir molt el gasto corrent, i això no ho faran, per molt que ho diguin, al final d'any no s'atreviran, perquè a més la dinàmica que tenen és tot el contrari, o pujant impostos, i al final pues, pujaran impostos. Al final pujaran impostos, i nosaltres el que estem dient és que, escolta, en una situació de crisi, en una situació que no sé quantes vegades repeteixen per la tele cada dia, i vostè pot ser tan testigo com jo, de que els dèficits públics són nefastos per l'economia d'un país o d'un estat, que s'ha de reconduir la situació, que no s'han de pagar tants d'interessos, perquè li vaig fer un càlcul aproximatiu de que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, tirant per baix, pot arribar a pagar quasi 600.000 euros d'interessos cada any. Quan veiem que les informacions generals que ens diuen, escolteu, ara és el moment d'asserenar-se amb el gasto corrent, és el moment de que no estem en vaques flaques, sinó que hem de reduir la deute, que hem de retallar, i això ho veiem pràcticament cada dia als informatius i cada dia a les taules d'opinió, i resulta que nosaltres anem a la revessa. Fem tot, precisament tot el contrari. I clar, si tu dius que tota aquesta gent estan dient que s'ha de controlar el gasto corrent, que s'ha de reduir l'endeutament als mínims, etcètera, etcètera, i veus que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va pel camí totalment oposat, llavors te preocupes una mica, perquè si les previsions, quan no es compleixen aquestes normes, són unes previsions negres pels afectats dintre d'aquests àmbits econòmics on poden ser un estat, doncs tu dius, bueno, és que al final nosaltres també ens trobarem amb la mateixa situació, i davant d'això hem dit prudència, i ja fa mesos que ho diem, passa que no se'ns escolta perquè la dinàmica és una dinàmica que va en el sentit contrari, perquè per altra banda, i aquí deixem i que ells mateixos reconeixen que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar no es pot parar. Per què? Perquè és que si es para, no es pot parar en el sentit de fer obres, perquè si es para, d'alguna manera, se tallen els dos ingressos que damunt de paper obté la Cala Gestió, i aquests ingressos són els que permeteixen a l'Ajuntament tindre uns resultats damunt de paper, torno a repetir, com vam explicar l'altra vegada, positius, que a la vegada és el que permeteix anar als bancs i a les entitats financeres a buscar crèdits per, i que se concedeixen perquè, entre cometes i en paper, hi ha un estalvi net positiu. Si no hi ha ingressos de convenis, no hi ha ingressos de la Cala Gestió, els resultats, en paper, sempre, no que s'hagi produït realment. Si no hi haguessin, l'estalvi net de l'Ajuntament seria negatiu. Si hi ha estalvi net negatiu, quan aniríem a buscar diners al banc, el banc no ens ho deixaria. És més, si el pressupost, el resultat final de l'any, no hi haguessin resultats positius, s'hauria de fer un pla de reajust econòmic, un pla de sanejament, s'haurien de prendre una sèrie de mesures i hauria d'alguna manera estar tutelat per la Generalitat, cosa que el nostre Ajuntament no ens interessa. Cal recordar, no sé si actualment ja s'ha produït o no s'ha produït, però li dic per això que no vol el control de la Generalitat, perquè és un dels pobles, va sortir crec al Periòdico de Catalunya fa uns mesos, que és un dels pobles que de l'any 2006 no ha presentat el resultat de pressupostari, o sigui, el resultat anual a la Sindicatura de Comptes. Per què? No ho sabem, no li puc dir, però és cert que en aquell, ara farà 4 o 5 mesos, va sortir esta notícia quan havíem sentit hasta la sacietat que mai com ara s'havien sigut rigorosos, que mai com ara havien portat les coses, els temes econòmics correctament, i en canvi som incapaços d'enviar a la Sindicatura de Comptes els nostres números des de l'any 2006. No sé si ara s'ha produït, voldria pensar que sí, però ara farà 3 o 4 mesos va sortir la notícia per este mig d'informació, pel Periòdico de Catalunya. Llavors, te sorprèn perquè sempre estem parlant en dos. Diuen unes coses quan la realitat és una altra, quan la realitat és totalment una altra. I te sorprèn, pues, clar, suposo que utilitzen la tàctica altrament molt utilitzada de repetir una cosa, aunque sigui falsa, perquè a base de repetir al final la gent se ho acaba creient com la verdadera, quan realment és tot el contrari.
Anem a canviar de tema. Com veu vostè tot el projecte de millora del camí de Roda? Del pla de gestió del litoral calero.
Mire, nosaltres el que és el camí de Ronda és un projecte que ja es va fer per part del Ministeri, pagat pel Ministeri. Se va fer ara, si eren 4, 8, quasi 10 uns anys, si era. Deu tindre uns 10 anys. Llavors, el camí de Ronda que es plantejava en aquells moments, doncs, és pràcticament molt semblant en aquell, i jo crec que si la gent o pot consultar la hemeroteca dels quatre cantons, veurà que fa 7 o 8 anys ja vam treure esta notícia, o es va donar esta notícia de que hi havia un projecte per arreglar el camí de Ronda hasta el cap del terme, a lo que era el pont de l'Àlia. En aquell moment el projecte se va fer per part del Ministeri, com he dit, i té molt poques variacions en respecte a l'actual. El que passa que ara l'actual se va voler, això és un d'aquests altres temes que podem dir, se va voler que hi hagués una enginyeria particular que fes el projecte, que pràcticament era el mateix que ja estava baix de l'Ajuntament, i que l'únic que s'hagués volgut aprofitar era modificar poca cosa. O sigui que les diferències entre un projecte i l'altre són mínimes, i ens hagués sortit algo més barat, però bueno, l'equip de govern va decidir donar-lo a una altra nova enginyeria, que el refies tot, no que el refies tot, és que el fies de nou, quan realment ja el teníem baix, i s'ha gastat pràcticament 30.000 euros. 30.000 euros d'aquells que potser algun dia ens faran falta, però bueno, com que en tenim molts i ens sobren molts, doncs ara ens hem gastat 30.000 euros en un projecte que pràcticament el teníem baix. Llavors, el projecte en si, ja li dic que és un projecte que, al nostre entendre, entre cometes, hi ha parts que són positives i hi ha parts que les veiem que no mos acaben de fer el pes. I positives en quant de que es recuperen espais a la vora mateix de la costa, sobretot amb el tram del poble a l'Estany, que hi ha dues o tres construccions que d'alguna manera se van fer al seu moment a l'inici de la urbanització als anys 65, que estan a la vora mateix de la mar, potser estàvem parlant dels primers xalets, i que d'alguna manera estos espais que han de ser públics se recuperen i passaran a ser de domini públic. Això són coses positives. En altres, per exemple, la proposta que fa l'equip de govern de tancar el port de l'Estany i tota aquesta proposta ens sembla una mica, no sé com qualificar-lo, no sé com utilitzar, quin qualificatiu utilitzar, però em sembla una miqueta massa passat de rosca, no? En el sentit de que fa molts anys, que a la platja de l'Estany se pot arribar perfectament en circulació rodada, que és una platja que el tràfic rodat no és que tingui especial incidència en el medi ambient, sinó que se lo focalitza bàsicament en dos mesos de l'estiu, que és molt utilitzat per les famílies de la Cala, que poden arribar amb els cotxets i amb els crios menuts i amb els avis, poden arribar pràcticament a la vora de la, no a la vora de la mar, però sí molt prop de la vora de la mar, que és una platja entre cometes per les famílies d'aquestes característiques molt còmodo, i que ara el que pretenen és que crear un aparcament, segons tinc entès, detrás de la Creu Roja o contra els terrenys de lo que seria Porto, tenia que ser Porto Olivet o Sirà, perquè encara no està clar tot aquest tema, i que la gent vagi caminant i fer tot allò com un parc, li han dit un parc temàtic en escultures. Per donar sortida, suposo, a les escultures que s'han fet estos últims 4 anys per part de l'escultor local. I llavors, a mi em sembla que això és una mica jo passat de rosca, amb el sentit de que no cal ser tan conservacionistes d'un espai que sempre l'hem estat utilitzant los caleros de manera civilitzada. Jo pràcticament li puc dir que quan era jove i després quan era jove m'hi vaig criar, perquè els meus avis tenien un trosset a la vora mateix del riuet, el que coneixem nosaltres com a riuet, i després pues, sempre que puc hi vaig, no? I jo veig pues, que la proposta de l'Ajuntament és una miqueta així de ja li dic allò, ser més papistes que el papa. Una altra cosa que ha sigut de dir, bueno, escolta, s'ha de llimpiar el port, hi ha dos o tres barques enfoses, allò ho hem de sanejar d'alguna manera, hem de ficar, hem de dragar una miqueta la platja, lo que és l'entrada, perquè com que l'Ajuntament ha portat, estos últims anys, ha portat molta arena a la platja, resulta que els temporals de llevant el que fan és arrencar-la de la platja i l'entren dins el riuet. Abans, me'n recordo que pràcticament hi havia 2 metres de profunditat per passar de banda a banda de riuet, de la sortida de l'Estany. Ara pràcticament passes de banda a banda caminant i amb l'aigua al melic. Clar, tot això, sí, és que unes coses comporten a les altres. Volem ser realment respectuosos al medi ambient? Volem que allò sigui natural? Doncs, bueno, si és natural, no portéssim arena a la platja, draguem el port i ja veurem com aquella platja pràcticament quedarà impracticable. Per què? Perquè és una platja molt pedregosa, que els temporals del llevant li toquen molt, i si no s'aporta arena, doncs al final, si hem de ser respectuós, al final aquella platja ja li dic que anirà a poca gent, perquè al final se convertirà en una platja impracticable. I per l'altra banda, si hem de ser curosos, i la gent que no ha nadat segurament no ho coneixerà, per la sensibilitat de la gent, a part de la bocanada d'entrada, els primers 100 metres és possible, ficar-li 75 metres, és possible que la gent pugui nedar, però qui coneix allò sap que a partir dels 75 metres fins al fons eren uns fons molt llacosos, molt fangosos, amb una bona població de Poseidònia, que la mateixa arena que s'ha depositat per part de l'Ajuntament a la platja l'ha anat tapant i l'ha anat cobrint. Clar, si hem de tornar a l'estat original, jo li dic que el que és el port de l'Estany, poca gent nedarà, ni crios, perquè jo particularment quan era jove, quan era menut, i després ma filles, quan arribaven en aquells fondos arenosos quasi de llim, del mateix llim que arrastra el barranc quan baixa, i les algues pues, donaven una sensació desagradable a la gent que nada, i per allí no nadava ningú, i llavors pues, te concentres davant de lo que coneixem com el mollet de l'Estany. Clar, si diuen, no, es queda allò, no ho tocarem i tal, jo les conseqüències de no tocar-lo no sé quines seran, però sí que penso que en aquest cas massa proteccionistes amb el cas de l'Estany, eh? Potser ens passem ara de rosca. Potser ens passem ara de rosca amb el sentit de que s'han passat i que hi haguen uns biòlegs que diguen pues, bueno, pues ara ho farem, o uns naturistes que això ho farem així, ho tancarem, l'altra figura rodata. Escolti, fa 200 anys i l'Estany, la fauna que hi ha allí, no és lo suficient important com per a que el tràfic rodat no té cap incidència al mig marí. No. Per què? Perquè estem parlant d'un mes i mig d'incidència de la gent, i que hi hagi un cap de setmana, com sembla ser que és el seu argument, que hi haguen hagut 2, 3, 4, 5 rulots, això no va a cap banda, no és tot l'any. Una altra cosa és que diguéssim que cada dia, però perquè hi haguen 6 rulots un cap de setmana, 2, 3 aparcats, no és argument com per a dir, i a partir d'ara no hi haurà circulació rodada perquè la culpa és d'aquests 6 rulots que es fiquen aquí, o la culpa és perquè hi ha 6 rulots aquí aparcades. Perquè hi haguen 6 rulots aparcades no mos privies els caleros a lo que sempre hem fet, que és arribar a la platja de l'Estany, prendre el bany i anar-me'n cap a casa, i això ho utilitzem durant 2 mesos i després ja no ho toquem més. És que després ja no toquem res més. Després pot seguir tranquil·lament el seu cicle biològic natural.
Vostè sempre ha estat especialment crític amb el que l'actual equip de govern fa a la costa, quan a construcció i tal. En canvi, fa pocs dies va venir la directora general del Ministeri de Medi Ambient a inaugurar tota l'actuació que s'ha fet a Sant Jordi, i va lloar les actuacions i la feina que s'està fent des de l'Ajuntament, va alabar a l'equip de govern i va dir que era un dels ajuntaments en qui millor s'entenia i en qui més fàcil per la feina que estava fent era treballar, i són del mateix partit.
Sí, no? A mi em sembla molt bé, perquè segurament la directora general de Costes o de Medi Ambient no coneix els pormenors de lo que està passant amb aquest ajuntament. I com que no ho coneix punt per punt ni cala per cala, per dir-ho d'alguna manera, pues és molt fàcil quan s'han fet una sèrie d'actuacions a aquest poble, de dir, anem a arreglar tot el que d'alguna manera ha fet Costes, o ha financiat directament Costes, com és, bueno, en el cas va ser lo del Pixavaques, el camí, allí no n'hi ha cap de problema. Ara ha sigut lo de Sant Jordi, li va demanar la cessió de 4 hectàrees que es van aconseguir a través de la firma del conveni amb els senyors Mangraners, pues, tampoc, vull dir, han actuat i ja està. Ara sembla ser que se vol fer l'Estany Petit. Vull dir, aviam, en ports, en zones.
No, tant ella com el representant a la demarcació, que és Jordi Galofré.
Sí, tampoc li puc dir pues, que quan vam estar i vam tindre relació amb Galofré, tampoc no vam tindre cap de problema, i quan vam poder, pues, se van fer els projectes, se van traure l'antic salt d'aigua, aquella construcció d'hormigó, també se van fer 2 o 3 actuacions. Tot just entrar es va començar a arranjar el Pixavaques, vam fer el salt de l'aigua, que es va traure el salt de l'aigua, i després es va fer el passeig de dalt del Club Nàutic. Bueno, són aportacions que la, no hi ha per, no té per què tindre cap conflicte entre un ajuntament amb unes actuacions en una zona que, entre cometes, en principi, com que estan afectades per la llei de costes, pues no té cap mena d'incidència. Però jo el que li vull dir és que, si vol li faré una miqueta de repàs, jo el que li vull dir és que això, el que estem dient, no evita la crítica per part del Partit Socialista en quant que ara es vol pretendre significar que són els grans salvadors de la costa, dels espais que hi ha a la vora de la mar, i els fets aprovats per ells mateixos, els textos aprovats per ells mateixos, demostren tot el contrari. I que si no hi hagués sigut per urbanisme, molts d'estos espais que ara ells volen, pretenen i són els abanderats de la conservació, no estarien tal com possiblement, i esperem que tots arribin a estar. Puc fer-li un anàlisi de Calafat fins a Port Olivet. N'hi puc fer. Miri, Port Calafat, començarem per Calafat. Calafat. Calafat pretenen, pretenien a la revisió del Pla General quan va sortir de l'Ajuntament a proposta d'aquest equip de govern, no? No a proposta de la Generalitat, sinó a proposta de l'equip de govern, pretenien d'alguna manera reubicar, o sigui, aprofitar una sèrie encara de solars marcats, que encara són solars, que estan a la vora mateix de la mar, pretenien construir. I l'Ajuntament i l'Urbanisme els diu que no. Els diu que no, i això els diu el dia 24 de, arriba amb aquest ajuntament el 24 de desembre del 2008. Però ells, sense respectar la decisió d'urbanisme, que diu, miri, amb aquesta parcel·la, amb aquesta parcel·la, amb aquesta parcel·la, que estan a la vora mateix de la mar,
legalment es pot construir allí?
Legalment se pot construir. Els diu, legalment, abans, a l'antic pla general se podia, però a la revisió els diu urbanisme, miri, estos tres solars, lo techo edificable, o sigui, les construccions que es puguen fer aquí, les cases que es puguen fer aquí, desplaceu per a dins. Pues bé, ells firmen un conveni, perdó, ells firmen un conveni amb els senyors Mangranés que d'alguna manera els garantitzen l'edificabilitat d'aquestes tres parcel·les i el conveni, que el vam també dir-ho aquí a la ràdio, el conveni contemplava que per cada metro quadrat que no es pogués edificar amb aquestes tres parcel·les, l'Ajuntament crec recordar que tenia que indemnitzar el senyor Mangraner entre 500 i 600 euros per metro quadrat. Nosaltres vam fer un càlcul aproximatiu que podria ser que si no s'arriba a construir amb aquestes 3-4 parcel·les que determina urbanisme que estan a la vora mateix de la mar, l'Ajuntament hauria de pagar als senyors Mangraners, segons el conveni, vora 300 milions de pessetes. Vora 300 milions de pessetes. Clar, 300 milions de pessetes és com si diguéssim hem comprat les 4 hectàrees. Al final, si no s'arriba a poder fer, ens tocarà comprar els terrenos per 300 milions. O sigui, Mangraner pot exigir a l'Ajuntament aquestes quantitats. Si no s'arriben a construir aquí els metres quadrats que van arribar al conveni amb Mangraner, i a l'Ajuntament li pot costar 300 milions de pessetes. Així hem comprat 4 hectàrees que estan a la vora mateix de la mar, que no es podia construir, que allò és rústic, que ni Mangraner ni ningú podia tocar, els han comprat per 300 milions.
Està parlant dels terrenys on està ubicat el castell de Sant Jordi.
No, i al costat, el que és lo terrenys, que ara s'ha terrenys que ara ja...
Han permès arreglar tot l'entorn aquest.
Han permès arreglar tot això i que terrenys que han sigut cedits a l'Estat. O sigui, l'Ajuntament paga uns terrenys que pot arribar-los a pagar per 300 milions de pessetes i li dona a l'Estat.
Per a que pugui fer les obres, perquè si no són de l'Estat no pot actuar. Ja no sé,
això és el mateix, i aquí entro que en el del castell. L'Estat quan va ficar, ja vam dir, quan l'alcalde va dir el castell és nostre, no, el castell ja fa temps que era nostre, perquè l'Estat no hagués ficat una pesseta a l'escola taller si l'Estat no hagués tingut la certesa de que la propietat ja era de l'Ajuntament. El que passa és que no s'havia passat per notari, però la sessió ja estava feta.
Anem avançant?
Sí, perquè... no, li continuo. Tema Sant Jordi, sector Castell. Home, urbanisme, els diu, miri, agafin vostès i construïixen de tota la parcel·la en aquella, construïixen en una zona determinada, agrupada a la banda de dalt, i deixen el resto lliure. Mentre això, i això arriba el 28 de desembre del 2004. Com si diguéssim, mirant a la mar, si hi havia l'espai de la dreta, perdó, de l'esquerra, del barranc de Sant Jordi, l'espai de l'esquerra, aquella que ara hi ha uns munts de terra perquè hi havien començat les obres. Mentre arriba el 24 de desembre del 2008, fins a l'estiu aproven el projecte d'urbanització d'aquella zona que no contempla ni respecta les prescripcions d'urbanisme. Aproven el projecte d'urbanització, el parcial, reparcel·lació, adjudiquen les obres i pràcticament se van adjudicar al mateix temps que l'altre costat de barranc. Home, si tu realment ets defensor de la costa, si tu realment hi tens una prescripció, per tant tens... Entre cometes, tens la justificació de cara als propietaris de dir, senyors, no ho dic jo, ho ha dit urbanisme, i si volen algo, vagin en contra urbanisme, que jo l'únic que faig és complir les ordres d'urbanisme. Però en canvi no, en canvi, en aquell espai l'utilitzen tot, l'urbanitzen tot, i ara crec que les obres no sé si estan parades o no, però ja havien començat. I llavors me dius que tu ets el defensor de la costa i dels espais de la costa. Anem a l'altre costat del barranc de Sant, sector Sant Jota, davant mateix de l'aparcament de Cala Vidre. Urbanisme els diu el mateix. Senyors, agafin el techo edificable d'allí i porti'l a prop del poble o a la banda de dalt de l'autopista. Per una orella els hi va entrar i per els altres els va sortir. I en aquell espai, que ara veiem un carrer amb les seues faroles que està construït, hagués pogut quedar intacte. O sigui, que l'altra banda, la banda esquerra i la banda dreta del barranc de Sant Jordi hagués pogut quedar intacte. I ara ja tenim un carrer on se podran construir, no sé si són 40 o 60 habitatges. Home, tu dius que ets defensor de la costa? I en canvi, quan t'interessa, ja te'n oblides de defensar la costa. I tu mateix, perquè ojo, que està fet per sistema de cooperació, perquè és el mateix ajuntament qui pren la iniciativa, no és la iniciativa privada, sinó que és el mateix ajuntament que diu i ara vaig a construir allí. Home, si tu realment te fiques les medalles com el màgic Andreu, jo mira que bo que sóc, que defenso la costa, i resulta que tu mateix inicies via canvi sistema de sistema d'urbanització a cooperació, inicies i realitzes una obra que es carrega precisament la franja que va entre la via fèrrea i la costa i després te fiques la medalla, la gent que qualifica aquests comportaments ell mateix. Anem a Trescales segona fase. Anem a Trescales segona fase i Trescales segona fase li diu urbanisme, li diu miri, Trescales segona fase, caldrà qualificar el sòl lliure, li llegeixo textualment perquè veien, caldrà, això és l'ordre d'urbanisme, caldrà qualificar de sòl lliure públic l'àmbit del sector proper a la costa, comprès entre el litoral i la línia ferroviària i a més caldrà suprimir la proposta del pont d'accés a la zona costanera del sector i en canvi ells mantenen el pla parcial on se contemplava en un principi, crec recordar, unes 130 o 140 vivendes que ells mateixos van aprovar el pla parcial. Clar, aquí hi ha també un conveni, eh? Aquí també hi havia un conveni i hi havia diners. Home, si urbanisme mateix et diu, escolti, allò sap què? Les cases que vagin allí, fiqui-les vostè dalt de l'autopista. I tu dius que no, que tu vols construir allí i després te presentes com a gran defensor de la costa. Vol que li digui un altre? Port Olivet. Port Olivet, jo crec que això ja ha quedat més que clar. És urbanisme, i li vaig a llegir textualment, que fica, pel que fa a Port Olivet, caldrà traslladar el sostre edificable d'aquest àmbit a àmbits més propers al nucli de la cala, com ara el sector F o el sector 22B1. Escolta, de l'Ajuntament va sortir una proposta que no 68 vivendes, com anava a l'antic pla parcial, 750 ni pretenien ficar. I això és el que va aprovar l'equip de govern aquí a l'aprovació provisional. Això és el que va aprovar l'equip de govern. El que pretenia fer l'equip de govern era a Port Olivet 750 vivendes. I és urbanisme que li diu pel que fa a Port Olivet no faig res i trasladi el teixo edificable allà. Però a Port Olivet no hi havia cap conveni firmat, com el sector J que teníem.
Urbanisme li diu, pots fer les 200. 700 no, pots fer les 200 que hi havien previstes, no?
No, no li diu. Pots fer les 200.
Suposo que quan li diu Olivet... això és a partir de quan l'Ajuntament demana tirant detrás, no?
No.
No li perquè l'urbanització estava a mi tan fer.
Home, ja està. I anaven 68 vivendes, no 200. Anaven
però
61.
Que vostè diu, quan l'equip de govern demana fer-ne 700, uh-huh. No és, no és urbanisme que li diu no en pots fer cap. Li diu, limita't a fer les 200 que anaven.
No, no. Li
llijo, o les 68 que anaven.
Li llijo el que diu Port Olivet. Diu, pel que fa al pau de Port Olivet, diu que caldrà traslladar el sostre edificable d'aquests àmbits a àmbits més propers al nucli de la cala.
Però a partir de què es demana que no es faci res?
Però és
l'Ajuntament qui ho demana que no,
no
es faci res.
És urbanisme que li arriba. Això són les resolucions d'urbanisme quan se presenta el projecte de revisió del pla general del nostre poble per part de l'equip de govern. Sí. Aquí al poble se fa una aprovació provisional. I l'aprovació provisional...
Però el que havia aprovat de construir allí es podia construir igual?
68 vivendes.
Molt bé.
68 vivendes, però és urbanisme, però això estava aprovat des de fa 10 anys.
Ja, però vull dir que és l'Ajuntament qui diu, no, ara ni este 68.
No.
Sí, home, no. A veure.
No, 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 miri, sí, perquè això és l'àmbit que ens movem actualment. Si l'Ajuntament hagués complert ràpidament les prescripcions que urbanisme li fica a l'anàlisi de la revisió que arriba a la CUTE al seu moment, això ja estaria aprovat. El que passa que ara se poden construir 68 vivendes, sí, per què? Perquè el nou pla general no està en vigència. Però per què no està en vigència? Perquè a l'Ajuntament no li interessa que estigui en vigència. Perquè si estigués en vigència, no hagués pogut fer el sector J, no hagués pogut fer les obres del sector J de l'altre costat de Barranc de Sant Jordi, del sector Sant Jordi d'Alfama, no podria fer el pla parcial de Trescales segona fase, que hi ha un conveni que ha d'aportar diners, i no podria Port Olivet actualment podria fer les 68 vivendes. Per tant, i a Port Olivet no caldria que es fia res. Per tant, ara és l'Ajuntament, este defensor de la costa, que li interessa més no fer cas de les prescripcions d'urbanisme, no fer un text reforç incorporant les prescripcions d'urbanisme per a que urbanisme definitivament aprovi aquestes prescripcions, que realment sí que protegirien la costa, li interessa que no es doni aquest pas, perquè mentre no se dona aquest pas de portar l'OTEC reforç en les prescripcions d'urbanisme a urbanisme, i per tant que ho pugui aprovar urbanisme, mentre continua vigent l'anterior pla general, i mentre continua vigent l'anterior pla general, doncs se pot fer l'actuació del sector J, dalt de la Cala Vidre, se pot fer l'actuació del sector Sant Jordi d'Alfama, sector Castells, se pot fer tres cales segona fase, i en aquest cas podríem dir que Port Olivet, mentre no s'aprovi l'OTEC reforç, no s'aprovi el pla general en les incorporacions, també els russos podrien començar a construir demà 68 vivendes. Però és que és l'Ajuntament que li interessa no tirar endavant l'OTEC reforç que li ha prescrit urbanisme. Per què? Perquè mentre lo legal és l'anterior, i com que l'anterior diu que sí que puc construir, doncs vaig a construir. Perquè si el dia 24 de març del 2008 s'haguessin ficat mans a treballar i s'haguessin fet incorporat aquestes prescripcions que urbanisme diu, ni el sector dalt de Cala Vidre estaria construït, ni a l'altre costat, ni es podria fer res a Roques Dorades, ni es podria fer res a Port Olivet, però perquè urbanisme ho diu. Però és l'Ajuntament. Ojo, són aquestes persones que s'omplin la boca de defensar els interessos o de defensar el litoral, quan realment els seus interessos van per un altre costat. Perquè si realment els haguessin volgut defensar, ràpidament haguessin aprovat el pla general en les prescripcions que urbanisme els emana, portem a urbanisme, se publica i ja està en vigència. Ja no podem construir. Ja no poden dir que les obres del sector J són legals.
Com...
Són tot lo legals que vulgui, però urbanisme els hi fica damunt de la taula la possibilitat de que allò no sigui legal, actuant ràpidament sobre la revisió del pla general.
Ara, per a l'aprovació del nou pla d'ordenació urbanística municipal, està pendent d'una resolució del conseller que inicialment havia d'arribar al voltant del novembre i s'està retardant. Vostè com interpreta aquest retard?
Miri,
per què aquest retard?
Jo l'altre dia vaig poder veure el recurs que va presentar, espero que em deixin còpia per poder-lo llegir més atentament. No sé, segons les informacions de paraula que ens han donat, perquè per supost que ens hem interessat sobre el tema, jo sé que, pel que he pogut veure, se van enviar este recurs davant del conseller i va haver una carta per part de la Direcció General d'Urbanisme que va dir, miri senyors, si d'aquí 3 mesos no els hi contestem, ja se'n poden anar vostès al contenciós administratiu. Vol dir que totes les peticions que havien fet que els hi quedaven denegades, i les peticions que els hi fan precisament no és peticions per a respectar, com he dit abans, les prescripcions d'urbanisme, que sí que facilitarien o més que facilitarien, possibilitarien la conservació de la costa, sinó que són unes prescripcions que diu, miri, farem lo de Port Olivet, vale, d'acord, però ni Trescales segona fase, ni Sant Jordi, ni Calafat, ni sector J, de l'altre costat de Barranc, aquí nosaltres volem tirar endavant i volem construir, i així ho han fet, i així ho han fet. I l'urbanisme el que els diu, miri, si no els hi contestem, d'aquí 3 mesos vostès poden anar-se'n al contenciós administratiu. A partir d'aquí passen 3 mesos i no hi ha resposta d'urbanisme. El que sí he pogut veure és que hi ha un afegit de les al·legacions amb unes propostes per part de l'Ajuntament, que espero tindre temps per a poder-me-les llegir. D'alguna manera, no sabem si és perquè hi ha o han hagut unes negociacions i s'ha arribat a uns mínims acord, o són unes noves propostes que davant de la impossibilitat i abans d'anar al contenciós en contra de la Generalitat, l'Ajuntament pretén arribar a un punt. Això ho sabrem quan poguéssim llegir i quan sapiguéssim més o mos informin més, perquè això són converses que nosaltres, per supost, som desconeixedors.
Anem a canviar de tema. La setmana passada, l'última ocasió que van estar vostès aquí, vam estar comentant el tema de la problemàtica de les tonyines. Vostès van donar tot el seu suport al sector tonyinaire. La setmana passada, a Doha, a Qatar, es va fer una primera votació, tot i que el plenari és, si no recordem malament, a finals d'esta setmana, a on... Finalment, el sector tonyinari es va safar en primera votació, tot i que de manera provisional, de que la tonyina s'inclogués dins de la llista d'espècies a les quals se prohibiria la seva comercialització internacional. Com valora vostè això, tenint en compte que finalment el govern espanyol va donar el suport a la Unió Europea per a votar a favor de la inclusió d'aquesta llista de la tonyina dins d'aquesta llista? Un govern espanyol on governen els seus?
Sí, sí. El Partit Socialista està governant a Espanya, però jo crec que el Partit Socialista, i a través de la seva ministra, que va sortir en una entrevista de Cunit, ara farà pocs dies, crec que va deixar clar la postura del govern espanyol, va deixar clara quines van ser les seues gestions i quines van ser el seu posicionament i el seu treball, i jo crec que una cosa que desconec directament, no tinc per què d'alguna manera explicar coses que desconec. Jo crec que la ministra al programa de Cunit ben clau va deixar que el govern espanyol havia treballat i havia insistit per a mantindre d'alguna manera la que es pogués mantindre la pesca de la tonyina al Mediterrà. I al final...
Sí, però intentant que colessin les almadraves com a sector tradicional i l'encerclament intentant que quedés fora d'aquest sector tradicional al qual se li permetia.
Jo crec que, torno a repetir, ni hem estat...
Hi ha un dret a vot, presidents de la Unió Europea que podien utilitzar un dret a vot.
Ni hem estat a Madrid, ni hem seguit les negociacions, ni hem seguit... Jo l'únic que li dic és que al final de l'últim programa li vaig dir, miri, la tonyina se continuarà pescant i nosaltres apoyem el sector tonyinaire del nostre poble i es pot continuar pescant. I si es pesca, li dic el mateix, no serà perquè un polític o dos o l'alcalde del nostre poble o el que sigui, perquè ja s'ha vist que la decisió última ens ha pres és a Qatar i amb una sèrie de països asiàtics i africans, que són els que majoritàriament...
Que suposament no han fet cas a la Unió Europea,
que suposament no
presidida
han fet
per l'estat espanyol.
Però bueno, és igual, se va apostar. Per tant, les accions que d'alguna manera... se van voler fer creure que aquí el poble i que les accions que s'havien pres eren la salvació del sector, no, perquè la decisió última s'ha pres a quilòmetres de distància per uns actors que no tenen res a veure amb nosaltres. Però
el Congrés dels Diputats es va aprovar una proposició no de llei
i ho vam aprovar per unanimitat.
Sí, i després van arribar a Europa i van votar tot el contrari.
Però jo li torno a dir, jo no vaig estar, jo crec que la ministra va explicar al programa de Cunit suficientment quin va ser el posicionament. I si vostè ara es vol enrocar aquí...
No em vull enrocar, és que és evident.
Me demana unes explicacions que jo no li puc donar perquè jo no vaig estar.
No, és que vull enrocar-me, és que és evident.
Ni vaig estar, no és evident.
És evident que aquí es diu una cosa i quan se va a Europa es vota una altra.
Perquè no sabem, jo personalment no hi he estat, ni ho sé, ni ho he seguit escrupolosament, ni els debats ni els posicionaments.
Vostè no ho sap, però moltíssima gent sí que sap que el govern, que al final l'estat espanyol va votar a favor d'aquest veto a la Unió Europea. I la Unió Europea ho va presentar a Doha amb aquest vot a favor.
Jo crec que són els actors que han portat això i que han dit unes determinades manifestacions que li poden contestar les preguntes que vostè fa o que me fa. I a partir d'aquí jo li torno al començament. Si la tonyina roja, si els tonyinalles de la cala, i nosaltres vam estar apoyant, pesquen, és per el seu sentit de responsabilitat. Al final, qui ha salvat la pesquera de la tonyina, són els mateixos pescadors nostres d'aquí la cala. No? Per què? Perquè són, i això sí que tots en tenim constància, perquè això sí que ho podem constatar, per què? Perquè han sapigut respectar les pautes que se'ls ha marcat des dels diferents governs. I respectant això, s'han assegurat la permanència, la no extinció de l'espècie, s'han sabut assegurar que continua havent tonyina roja i els últims datos, segons tinc entesos i estudis, demostren que realment s'està recuperant la tonyina roja. I això és perquè hi ha hagut una bona praxis per part dels pescadors de la cala.
Però pareix que no és suficient per al govern espanyol.
Pel govern espanyol, per la proposta de Mònaco, que no té ni port ni té res, i pels danesos, i pels suecos, i pels finlandesos, que no tenen pesquera, però que se prenen unes decisions a nivell europeu, equits. I li torno a repetir.
Clar, això... Però els danesos poden dir missa. Però clar, no defensar els teus, me sembla com a...
Això és el que... Tornem a repetir, això és el que ni vostè... Jo per lo menos, no puc ficar la mà al foc. No s'han fet tot el que es tenia que fer, al final ha sortit una cosa contradictòria o no contradictòria. Això és el que no sabem, quin joc hi ha aquí. El que sí sabem és que els datos científics permetran, jo estic convençut de que permetran, continuar pescant la tonyina roja perquè ha hagut una bona praxis per part dels pescadors de la cala, que són els que al final... per les seues accions, no per les seues accions, com si diguéssim, reivindicatives, sinó per les seues accions reals, importants, que és una pesca responsable de la tonyina, portarà que puguin continuar pescant. I davant dels fets, totes les opinions que es puguin ficar damunt la taula davant dels fets reals. Totes les opinions que es puguin ficar no tenen consistència. A la revessa seria? Ara imaginem-nos que fos a la revessa, que realment hi hagués un problema d'extinció d'espècie i que el govern espanyol, entre cometes, sigui quin sigui el color, hagués dit no, no, que s'ha de defensar. Si arriba un moment que s'ha de continuar pescant la tonyina roja i se defensa tot arreu, però si tu no tens una contrapartida, i la contrapartida és la realitat, si no, tu no tens una contrapartida real, fonamentada i raonable, potser sí que els altres països que ara avui en dia han dit senyors, se pot continuar perquè tonyina roja n'hi ha, haguessin dit no, potser sí que hem de prendre mesures com s'han pres mesures en altres espècies. I per tant, a partir d'aquí, torno a repetir, la feina feta i el treball fet per a continuar pescant és el comportament responsable dels tonyinaires de l'Ametlla de Mar. I això...
I perquè ara aquest comportament responsable no rep el suport inqüestionable i unànime del govern espanyol a Europa, que a més aquest any l'està presidint i té més pressió que mai o més capacitat de pressió que mai per poder vetar una proposta conjunta de la Unió Europea
jo,
en aquest
això
sentit.
Això que vostè està parlant no li sé dir.
És públic això, eh?
No, ja, però jo no li sé dir si té capacitat o no té capacitat de veto, si ha defensat o no ha defensat, això és el que no sabrem. I torno a repetir, per molt que els polítics parlin, hi ha una cosa que es diu la realitat. I la realitat és de que hi ha tonyina roja al Mediterrà i que se podrà continuar pescant. Per què? Perquè ha hagut un comportament responsable i aquesta ha sigut la feina important dels pescadors de l'Ametlla de Mar. I després, si hem d'entrar al terreno de les valoracions polítiques, jo crec que a partir d'aquí cadascú, amb les seues responsabilitats i qui ha viscut directament tota aquesta problemàtica és el que sap realment què és el que ha passat i el que no ha passat. Jo desconec el comportament i, per tant, no juzgaré lo d'uns i els dels altres, sinó simplement que el que juzgo és pescadors de l'Ametlla de Mar, màxim suport, comportament responsable, sou vosaltres els que s'heu garantitzat que es pugui continuar pescant i comercialitzant tonyina roja.
Alguna cosa més, regidor, perquè estem ja
teníem
fora de temps.
Teníem un tema que m'hagués agradat tractar-lo, però donat l'hora ja el deixaríem pel pròxim programa. En tot cas, serà l'intent per tercera vegada, i esperem que aquesta sigui la definitiva, de la construcció de la residència assistida i centre de dia per la gent gran del municipi de l'Ametlla de Mar, que esperem que se solucioni en bon port i en bones condicions, però d'alguna manera també volíem explicar al poble que d'entrada com se planteja i quines conseqüències podrien tindre si se mantenen aquestes característiques del contracte, quines conseqüències també podria tindre per l'Ajuntament i pel poble de l'Ametlla de Mar. Però bueno, deixarem passar 5 setmanes, aviam si sabem alguna cosa més i aviam si sabem si s'han canviat o no s'han canviat aquestes clàusules administratives que pensem que poden arribar a ser un gravamen més per l'economia d'aquest ajuntament.
Pues prenem nota, regidor, de aquest tema de la residència per a la gent gran, de la qual vostè ne vol parlar per al pròxim torn. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.